Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte 21 de desembre, a les portes de del Nadal. Unes dates molt importants, unes dates familiars, unes dates per reflexionar, per pensar. Farem aquest Converses en companyia del Juan Pablo Sanz. Molt bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda i bon Nadal, Carlos.
I bon Nadal. Joan Maria Calveguera, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, com estem?
I el Juan Carlos Valero, bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda i bon Nadal.
Convidat d'aquest dissabte 21 de desembre al Converses, l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Bona tarda, bones tardes.
Bona tarda, bones tardes.
Doncs, com sempre, un clàssic dels Nadals. El senyor cardenal ens acompanya per parlar de moltíssimes coses d'interès i d'actualitat, com per exemple el que serà notícia d'aquí no pas gaires dies, el dia 29 de desembre, que és que comença l'any jubilar a la ciutat de Barcelona, concretament a Catalunya, arreu d'Espanya, però a Barcelona, centrem-nos a Barcelona, amb una missa a la catedral. No? Any jubilar. A mi m'agradaria que el senyor cardenal expliqués una mica, pel qui no conegui, què significa això de l'any jubilar. Aviam.
Bueno, l'any jubilar ve de la Bíblia. Ja els jueus tenien cada 50 anys, es començaven un nou cicle, es començaven a zero. Els que tenien riquesa la compartien entre tots els que no havien tingut sort i es començaven a caminar donant gràcies a Déu que els donava tots l'oportunitat de començar una vida nova compartint tot el que tenien. I a poc hi ha uns que treballaven més o podien tenir més sort a la vida i augmentaven el seu poder econòmic o el seu treball, uns altres que no tenien tant èxit, i als 50 anys començaven una altra vegada aquesta solidaritat. Nosaltres volem també donar gràcies a Déu per tot el que rebem, i el Papa ha pensat que seria bo que aquest any es dediqués a un logo, una algo important per a nosaltres, que seria l'esperança, tan necessària en aquest món que tenim tantes dificultats laborals, tantes dificultats de salut, tantes dificultats sobretot de convivència, les guerres, etc., i que d'alguna manera puguem ser testimonis d'esperança, perquè el món sempre ha passat per moltes dificultats, també Jesucrist, el fill de Déu, i no perdre l'esperança, perquè Déu, a pesar de tot, sempre triomfa. El triomf és d'ell, i el món està en les seves mans. Jo crec que això teníem que aprendre. Santa Teresa deia una frase que ens pot ajudar a entendre, que deia: la verdad padece, pero no perece. Jo dic que tenia aquesta esperança de que la verdad i el bé sempre triomfaran. Això me pensa que és molt bo. Tenim que trobar aquesta arrel de l'esperança, que és Jesucrist.
Pot ser com un revulsiu pels cristians, l'any jubilar.
I per a tota la societat. Sí, però sobretot per als cristians, evidentment.
Aquests problemes que parlava, problemes de guerres, de violència, d'abusos, vull dir, fer-nos, en fi, revifar una mica de consciència de com hem d'actuar davant d'aquestes situacions, no? I com de col·laborar en tallar-les, no? En aquest any jubilar també hi ha previstes peregrinacions a Roma, tinc entès,
sí, veritat? Sí, sí, sí.
Aviam, des de Barcelona, des de Catalunya, hi ha previst alguna acció en aquest sentit?
Bueno, la més significativa per tota Barcelona seria la de la joventut, que van a final d'agost, a final de juliol, primers d'agost, que serà una trobada de joves de tot el món, com una JMJ mundial, diguéssim, nova. I després ja cada diòcesi organitza les seves. També hi haurà una altra, que són els ensenyants de religió als col·legis nostres, que van tots els professors i els pares de família, els alumnes que puguin anar-hi, també ho organitzaran per a tota Catalunya, i els demés, sobretot, van treballar en cada diòcesi la seva peregrinació. Hi haurà de la família, dels catequistes, dels diaques, dels preveres, dels joves, però ja cada diòcesi organitza el seu...
I és durant tot l'any,
durant tot l'any, sí. Però ja està determinat algunes dades per als catequistes, una altra dada per a la família, una altra dada per a la joventut, però després pot anar qualsevol, en qualsevol moment.
Molt bé.
Grup, la diòcesi, una persona.
El tret de sortida d'aquest any jubilar, insistim, el dia 29, diumenge,
sí,
amb una santa missa. A quina hora, a la catedral?
A les 7:15 de la tarda. Però tinc que dir que per guanyar el jubileu,
exacte,
la gràcia de dir d'urgència plenària, per facilitar-ho, perquè no tot el món pot anar a Roma, evidentment, a cada diòcesi han destinat unes esglésies sobretot la catedral, però altres, per exemple, a Barcelona, també està la Mercè, la Sagrada Família, està també Sant Josep de la Muntanya, el Cotolengo, etcètera. Hi ha unes quantes esglésies que ja estaran determinats i ho sabran tot el món per el full dominical,
a la pàgina web de l'Arquebisbat de Barcelona, hi figuren tot el llistat de...
Exacte. Allí es diu en cada parròquia on poden guanyar el jubileu.
Molt bé. Bé, dit això, només em queda que donar veu als companys de taula, el Juan Pablo, Joan Maria o Juan Carlos. Qui vol començar? Va, Juan Pablo, som-hi.
Jo, com que estem en l'època de l'any en què més parlem d'estimar-nos, no?, del Nadal, volia preguntar per una encíclica que hem conegut recentment, de la Dilexit Nos, ens va estimar, que el Papa Francesc ens parla de l'amor i del cor i del paper que el cor ha de jugar a la família, a la societat. Explica'ns una mica de quin amor ens està parlant el Papa Francesc a l'encíclica.
El Papa Francesc, d'aquesta encíclica, que jo la recomano a tot el món que la pugui llegir, perquè no és, diguéssim, una encíclica d'aquestes intel·lectuals que costa comprendre-la perquè no hagi estudiat teologia o no hagi anat a la universitat. És un llenguatge, quan un es comença a llegir-la, que a mi em recorda un capellà de poble que escriu als seus feligresos una carta i ho diu d'una manera senzilla, perquè són gent de senzilla també als pobles. I ell parla d'aquest amor que surt de les entranyes d'un pare o d'una mare. Com estima un pare o una mare? I d'alguna manera no es queda en el sentimentalisme, diguéssim, ni es queda en la intel·lectualitat, sinó que va al centre. El cor, el d'ésser humà, està fet per estimar. I ve d'una estimació, perquè se sent estimat també. Se sent estimat. I que d'alguna manera nosaltres siguéssim portadors d'aquest amor que neix del cor de Jesucrist, on no mire les riqueses que tenim, les qualitats que tenim, sinó per ser fills, per ser obra de Déu. I que nosaltres d'alguna manera tenim que portar aquest amor al món. Jo crec que la millor imatge que podem tenir, evidentment tots coneixem la imatge del cor de Jesús, que surt d'una imatge, verdad, en uns raigs de llum, que és com la distribució de l'amor, però que diguéssim, la millor imatge que podem trobar més humana, més propera a nosaltres també, seria el pare i a la mare, que pot ser un fill desastre. Un fill, imagineu el que ve, ha dilapidat l'herència, és un drogadicte, gasta tot, però el pare i la mare diuen, però a pesar de tot és el meu fill, jo l'estimo, i Déu ens estima. Sentir això com nostre és el gran regal. I el Papa convida a fer això, a penetrar en aquest misteri d'amor, arribar a entendre l'altura, ho diré en paraules castellanes, que me'n surt més perquè ho tinc memoritzat, l'altura, l'argura, la profunditat i l'anxura d'aquest amor de Déu. Jo crec que aquesta mesura ho teníem que d'alguna manera aprendre-la.
I vostè pensa que hem oblidat com ens hem d'estimar? És a dir, hem de recordar com ens hem d'estimar perquè no sabem estimar-nos ara mateix a la societat?
Clar, perquè és evident. Tu no ets de la meva regió, tu ets d'un altre color, tu no tens la mateixa religió que jo, tu no tens el mateix pensament que jo. Però què és això? Però som éssers humans i som complementaris tots. Complementaris. I estimar qualsevol, això ha sigut sempre el gran, diria, regal que ens ha portat la religió cristiana al món, i hem sabut construir un món pacificat aquí a Europa també, després de la Segona Guerra Mundial. El país més destruït era Alemanya, certament, entre altres. També Espanya va estar per la Guerra Civil. Amèrica va ajudar, però en quan Alemanya es recupere, ajuda ella immediatament a les altres ciutats, a les altres regions, inclús a França, que era enemiga, a reconstruir-se. Jo crec que això ha sigut el gran regal que la fe cristiana ens ha portat, i que sapiguem viure això i no fer ideologia de tribu. Tu no eres de mi tribu i estàs en... No, l'altre que ve aquí o que es troba en mi no és un enemic, és un germà. És un germà. Tenim que recuperar això, aquesta visió de germà, que és el que fa Jesucrist.
I acabem les trinxeres. Acabem les trinxeres, senyor cardenal. Joan Maria, som-hi.
Bona tarda, cardenal Omella. D'aquí 4 dies som Nadal i realment tots tenim desitjos de bona voluntat, però la realitat és irrefutable. I aquesta fa uns dies, Càritas Diocesanes ha fet públiques unes dades que són realment esfereïdores per qualsevol cristià. I per aquell que no sigui cristià, també ho han de ser, que diuen moltes xifres que voldríem que no existissin, però que són una realitat. 25% d'exclusió residencial de les famílies catalanes. El 74% que atén Càritas no disposa d'un habitatge digne. El 40% de les llars d'estança són rellogades. Aquesta és una realitat. Com es combat, senyor Omell, això? Què se li ha de demanar a l'administració i a la societat per arraconar aquesta trista realitat? Aquesta que ja és la primera de les preocupacions de la societat catalana.
Sí, sí. Jo crec que és la primera preocupació que tenim la societat. I tenim que tots els que treballem en institucions i els que estan a l'administració, jo crec que aquesta mancança que troba la societat tindrien que ser prioritari per damunt de les ideologies. Que a vegades construïm una societat sobre ideologies, tenim que fer la igualtat entre tots, no sé què. Bueno, primer, què necessita la gent? I aquí veiem la gent que pateix, que és molt. Jo crec que tenim que ser més solidaris, però demanar-ho tot a la institució que sigui Càritas, o a una institució que sigui Mans Unides, o Creu Roja, no se'ls pot demanar tot, ni a l'administració tampoc, però tots junts, tots plegats, podem treballar i afrontar els problemes més grossos que tenim els empresaris, l'administració, Càritas, que és l'Església, Mans Unides, Creu Roja, la gent, els veïns. Jo crec que si això ho féssim, jo crec que la solució arribaria. Però quan sol anem a buscar el meu interès, i a vegades els polítics, l'administració, pensa més en els vots que li pot donar una iniciativa que unes altres, això no serveix. Jo crec que hem de buscar... El papa seu diu una frase que a mi em sembla molt bonica. Tenim que mirar la realitat i el futur des dels ulls dels pobres. Com veuen els pobres la societat i el futur? I si això tinguéssim aquesta mirada, canviarien les coses. Seríem més solidaris. Hi ha iniciatives precioses que a vegades arrinconen perquè no tenen eco, no els escolten ni les associacions ni l'administració. Jo a vegades he sentit algunes iniciatives que dic, són precioses, si tots plegats anéssim en aquesta direcció trobaríem solució per a molts d'aquests problemes. El treball dels joves, que no el troben. Habitatge per casar-se, no el troben. Què passa? Els joves diuen, quin futur tenim? I els més espavilats, diguéssim, els capaços, marxen i abandonen aquí un potencial importantíssim en la nostra societat. I els altres diuen, es desanimen i cauen en depressions, i alguns, ho tinc que dir en la boca petita perquè no vull alarmar, però augmenten cada vegada més els suïcidis perquè no veuen sortida. I això ens té que preocupar, ens té que preocupar molt, perquè és una societat que no té futur. Està perdent l'esperança, està perdent la construcció d'un món millor.
Sí, precisament l'esperança, que és el lema, no?, que deia el cardenal al principi del
jubileu
que començarà ara a Barcelona, no? L'esperança és el motor dels pobres, no?, sobretot, no?, però també de tots, no? Però, com ara apuntava, vivim en una societat molt individualista, cada vegada més, que ens sembla que estem en relació amb els demés, però és una falsa comunitat, no? Són les xarxes socials, no? Hem perdut la comunitat, en aquests moments es dona, no? En evidència, és evident que les associacions, entitats, la pròpia Església, no? A missa, no va la gent que anava, per exemple, fa 30 anys, no? O 40, no? I aquesta pèrdua de comunitat i que ens ha fet insolidaris des de la perspectiva de l'igual, no? De recuperar, com es pot combatre això en un context en el que Mundialment s'està treballant amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de la ONU, no? L'any 15 es va aprovar, després de la Declaració Universal dels Drets Humans, aquesta declaració dels ODS va ser la segona vegada que el món es va posar d'acord en alguna cosa, no? Hi han dos molt concrets, no? La lluita contra la pobresa, la lluita contra les desigualtats, no? Que són bàsics, o sigui, són dos elements bàsics precisament per avançar. Com veu el cardenal que aquí a Catalunya, a Espanya, estem avançant precisament, encara que sigui objectius laics, no? Que siguin els objectius de desenvolupament sostenible. Quin és el diagnòstic que fa?
Hi ha un tema a les arrels de tot això que diu vostè, d'esperança, el mirar al futur. Miri, quan els naixements han disminuït de tal manera a Europa, és un signe de que no hi ha esperança. Perquè quan un vol que el seu cognom, la seva empresa continuï, tindrà fills perquè puguin continuar el treball del pare i de la mare. Quan no tenen fills, i ara les famílies no tenen fills, què vol dir? Pues que els doni igual. Sálvese quien pueda. Jo disfrutaré i treballaré del que he heredat dels meus pares o de la meva empresa i els demés ja s'apanyaran. Això és una insolidaritat i una falta d'esperança impressionant. I de totes les nacions d'Europa, la que menys naixements té en aquest moment és la família. Ai, és Espanya. I dintre d'Espanya és Catalunya. Jo crec que això ens té que fer reflexionar. I ara la pregunta és, com ajudem a la família a poder sostenir-se? Perquè això sí que és sostenible. Sostenible és la família, que és el futur. La família és la cèl·lula bàsica de la societat. Si la família no funciona, si no ajudem a la família, estem destruint el país, estem destruint la nació, estem destruint el continent. I això ja ho veiem. Qui tenen fills i qui dona més número de fills són els immigrants. A no ser que es contaminin en aquesta falsa esperança que tenim de la societat del benestar, que no sé on està la societat del benestar, perquè ja ho veiem, hi ha menys treball, hi ha menys riquesa, hi ha més patiment, hi ha més desesperació. Crec que tenim que tornar al desenvolupament sostenible, principalment és la família. Jo sé que no és correctament políticament correcte, però és així. I si no, estem construint sobre arena, sobre
sorra. En èpoques complicades com l'època de la Covid, qui va salvar moltes coses?
La família. I no? Sortien de les residències d'ancians molts pares i molts avis.
Ho tenim aquí mateix.
Perquè necessitaven...
Però, cardenal, no s'associa des de l'Església aquesta baixa natalitat a la situació de precarietat econòmica que cada vegada més accentuada té la societat? És a dir, no es tenen fills perquè es creu que seran un pes de cara al futur que no es podrà mantenir. Ho dic en defensa d'aquesta realitat de Catalunya i d'Espanya, per trobar-li una raó de ser.
Tot està vinculat, però claro, si l'administració no ajuda a conformar aquest diàleg entre patrons, hotels, esglésies, associacions, de dir com ho podem afrontar aquest tema de la vivenda, com podem afrontar l'habitatge, no trobarem solucions. I és dialogant uns i els altres. I hi ha gent que aporta diners, gent que aporta idees i gent que aporta de l'administració el desenvolupament d'aquestes idees. I això ho tenim que fer. I això demana una, com diria, més col·laboració i no confrontació, que això és el mal que tenim en aquest moment. Confrontació. Tu no estàs amb mi, eres contra mi. I no vull col·laborar amb tu. I no...
Perquè es pensa més amb els vots que amb la societat, senyor Cardenal, penso jo. Bueno, però bueno, en fi, això és una altra història. Juan Pablo, va.
Sí, ja que parlàvem de confrontació i de també s'ha tocat el tema dels immigrants, que encara tenen aquesta idea de produir, diguem-ne...
De fer família.
De fills, de tenir família... sí que hem assistit fa unes setmanes a un debat intens sobre el tema dels menors immigrants no acompanyats, sobre la distribució d'aquests menors en diferents autonomies, i fins i tot s'ha posat el sosteniment d'alguns governs autonòmics en funció de l'acceptació o no d'aquest repartiment. Des del punt de vista de l'humanisme cristià, com es veu que això, que és el repartiment d'aquests menors arribats de fora, sigui una qüestió tan greu com per posar en qüestió la viabilitat de governs autonòmics?
Clar, aquí hi ha dues coses que tenim que dir. Primer, quan una gent marxa d'un país i marxa per raons de fam, perquè tenen gana, perquè no poden viure, o per raons de guerra, tenen que trobar la fraternitat de tots. Punt primer. Punt segon. Nosaltres què diem? Per què venen aquí? Aquí no podem assumir tants immigrants. Què fem? Què fem perquè no surtin? Quina inversió fem? El 0,7% fa anys i panys que van dir els governs que ho farien del seu PIB, no ho han fet ningú. Per no dir ni una mentira, diria dos o tres governs del nord d'Europa. Però els altres ho tenen escrit, però no ho apliquen. I això és molt greu. No ajudem a aquella gent. Entonces sortirien menys gent i no perdrien també els cerebres, perquè parten o marxen d'allí els més intel·ligents també i els més forts. Que els pobres tenen que llegir el recorregut. Segona cosa. Una vegada que arriben aquí, jo crec que ens correspon a tots, a tota Espanya, a tots els governs autonòmics i a tota Europa, afrontar aquest problema seriosament. Però aquí tot se llama andana. Cadascú que faci. I tercer, ho utilitzen per confrontar, i això no és bo, perquè són éssers humans que necessiten, igual que nosaltres hem sigut emigrants durant molts anys al nord d'Europa, i ens han ajudat i va fer créixer també el desenvolupament del nostre país, d'Espanya, Catalunya i de totes les regions. I tercer, el tema és que aquests menors, una vegada que els distribueixen, tenim que estar atents a una bona formació, perquè arriben als 18 anys i segons la llei els deixen i els tenim al carrer. I ara no estan formats, a vegades ni la llengua han après els temps que han estat. Què fem perquè aprenguin bé la llengua, perquè siguin ben acollits i que puguin desenvolupar un treball? Jo crec que la formació professional és importantíssima per a aquests nois quan estan als centres. No els ajudem, els deixem al carrer. I pobres nois, que fan? I al final augmenta la delinqüència i són els... Bueno, som tots. Els lladres, un lladre tot. Uns immigrants i uns altres no immigrants. Vull dir, que és que després culpabilitzem i fem relats que no són justos. Jo crec que tenim que tenir una mirada més generosa en tot això. I veureu en tot el conjunt què fem entre tots. I després els partits polítics se tiren als immigrants dels uns als altres, que tu 5 i tu 15 i tu 25 i... Però què és això? Què és això?
I tampoc es pot deixar al carrer tirats amb aquestes criatures quan els tens aquí, no? Els has de donar, doncs, bueno, d'entrar, si són menors, acompanyar-los. I quan tenen una edat adulta, 18 anys, bueno, ara, intentar que tinguin un futur aquestes criatures,
clar que
no?
Sí, clar que sí, ho tenim que ajudar, si no? Entre tots. I això fer-ho entre tots. I tota Europa... Que
els primers les administracions, senyor Cardenal.
I les administracions i totes les altres.
La seva responsabilitat.
Ara, tinc que dir una cosa. Jo he llegit aquests dies el relat d'un que va venir d'Àfrica. Diu, m'han robat pel camí, m'han enganyat, és tot màfies el que hi ha pel camí. Uh-huh. 4 anys fent el recorregut pel desert i al final arribo, que sol sabia dir Barça. I en quina regió vol anar vostè? I diu, Barça? Diu, ah, doncs deu ser Barcelona. I ell parlava del Barça, no de la Barcelona. El van portar aquí i aquí es comença, diu, però jo pensava que això era el paradís. I diu, hi ha gent també blanca del país que també demanen almoina i dormen al carrer, com jo. Al final aquest noi es va trobar en una família d'aquí de Barcelona que el van acollir com a un fill, està a la universitat i diu, gràcies a Déu que vaig trobar. Quanta gent n'hi ha acollidora i que es juga els diners i la seva família per acollir algú.
Motius per l'esperança, aquest any.
Motius per l'esperança.
El que passa, el problema és que
hi ha un llibre
poques,
preciós.
Poques famílies acollidores.
Dono la referència. No sé si es pot fer propaganda, però és un llibre molt... Viaje al país de los blancos. I l'autor és Usman Humar.
Ah, Usman Humar, sí, és molt...
I és preciós, jo val la pena llegir-lo, perquè un s'emociona veient com aquest noi no té ressentiment i, a més, sap donar gràcies per tot el que ha rebut, malgrat totes les penitències que ha hagut que fer.
Fagots
que passa. Joan Maria, va.
Permeti'm, senyor cardenal... infinitat de temes que vostè ens pot il·lustrar, bé, il·luminar amb aquestes dates, no? Però permeti'm obrir una mica el focus, perquè corregeixi'm si m'equivoco, vostè de jove va estudiar a Israel.
Sí, bueno.
Per tant, en certa manera coneix bastant
una mica
aquella zona, aquella societat,
i va ser missioner al Zaire també.
Obrint el focus, doncs, i recentment amb el que ha passat a Síria, com veu el conflicte del Pròxim Orient, com veu la situació en aquests moments de Síria, en la que ha caigut un règim i que en ve un altre de nou, que obre moltes expectatives i no crec que totes puguin ser bones, com veu el conflicte entre palestins i israelians i sobretot la situació dels cristians i dels catòlics en aquella zona.
Sí, la veritat és que l'Orient Pròxim. Ens posa sempre un interrogant a nosaltres, perquè és un continent, una part del continent d'Àsia que sempre ha estat en una situació molt vulnerable, molt de conflicte, sempre de temps en temps, de quan en quan tenen una mica de, com diria jo, de tranquil·litat i de pau, però sempre han estat així en temps de Jesucrist, en temps dels romans, després. I jo, quan vaig viure allí, sempre me deien, la gent que ja feia temps que estava allà, gent intel·lectual, gent preparada, me deien, això no té solució. No la veiem immediatament, una solució. Sempre han estat en conflicte. Tenim que buscar la millor convivència entre uns i els altres, sent diferents, i podem fer-ho. Però tenim que tenir voluntat. Aquesta situació ara de Síria és preocupant. De moment sembla que això va per un bon camí, tindrem que veure, perquè fan moltes promeses després d'entrar, que veure si això es realitza. De fet, molts cristians han marxat perquè tenen por. Uns altres han tornat.
En aquests moments hi ha molta gent que està tornant.
Sí, sí. Són moments d'expectativa. Jo sí que veig que me diuen els patriarques d'allí, que parlo amb els cardenals que hi ha per aquella regió, que són minoritaris els cristians en aquests moments, però que han estat allí permanentment sempre, i ells me diuen, hem tingut molt bona relació en règims no democràtics, perquè no han sigut mai democràtics, però respectuosos amb les diferents religions, i hem pogut conviure. No hi ha proselitisme, que és el que volen, ni d'un costat de l'altre, però si algú es vol convertir, es converteix, però han sabut viure i conviure, i també, sobretot, la gent, diguéssim, baixa del país, la gent que no té càrrecs importants dintre de la política. I això dona esperança, de dir, aquesta gent tenen al cor una idea de que es pot viure conjuntament sabent que són diferents. Tant de bo que això ho puguin realitzar. També tinc que dir que hi ha hagut moments, i hi ha llocs encara, que hi ha persecució i hi ha guerra. I me deien, alguns que han vingut, me deien, que he parlat amb ells, que han vingut a Espanya o que han vingut a Europa o que estan al Líban, i diuen, mira, a pesar de tot ens han llevat la casa, ens han matat a la família, però no han pogut arrebatar-nos la fe. Jo dic, que cristians tan preciosos,
tan potents,
que regal, que potents, perquè ens ensenyen a nosaltres en moments difícils no perdre les conviccions i perdre la fe i estimar els altres. I aquí, a vegades, ara tenim cada vegada més baptismes d'adults, i entre els adults hi ha també gent que ve d'aquella terra. I diuen, jo he estat perseguit, la meva família ha estat perseguida, jo no estic d'acord en això, he buscat quina religió podria ser la meva, i al vindre a Europa he buscat protestants, tal, ortodoxos, però la religió catòlica la prefereixo i vull el baptisme. Per què? I em diu, perquè és una religió de perdó. Perquè Jesucrist perdona i ens ensenya a perdonar als enemics i al que me maltrata i me persegueix. I dic, tant de bo que aquest valor, que és universal, que ve de Jesucrist, nosaltres aprenguéssim a viure'l. Ara que estem al costat i a les portes de Nadal, que aquest nen de Betlem, que ja va néixer i pocs dies després van matar per causa d'ell, a tots els nens de menys de 2 anys per tot el voltat de Betlem i per tota Palestina i per tot Israel, van matar a tots els... Ell era la causa, ell va portar la pau i la misericòrdia. I els seus seguidors han après aquesta lliçó. I ell mateix, des de la creu, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. Bueno, claro que sabien el que feien, però els excuse davant Déu. Això és impressionant. Nosaltres, que som cristians, cristians oients i no cristians, podem viure aquest valor tan humà i tan diví? Podrem viure? Jo crec que sí. I això és el que ens farà un gran poble i una gran religió.
Ara que estem a les portes de Nadal, com viurà el senyor cardenal aquestes dates de Nadal?
Bueno, jo intento contemplar aquest misteri, perquè és un misteri. Jo dic moltes vegades, però com és possible que Déu, que va crear el món, que sap com va aquest món, guerres, destrucció, pareix començar els dos germans primers del món, després d'Adam i Eva, era Caín i Abel, i que els dos germans un a l'altre es baten, i així va continuar, i que Déu diu, jo me'n vaig allà, el compromís. Ell haguera pogut fer com nosaltres quan veiem la televisió. Està molt malament aquest món. No, això no té remei. Això està molt malament.
Millor escoltar la ràdio.
I criticar, i criticar, i criticar. No, ell, amb el Pare, Déu i l'Esperit Sant, diuen, està molt mal el món, eh? Això ho tenim que arreglar. Me'n vaig jo a intentar arreglar-ho. I hi ha un filòsof d'abans del naixement de Jesucrist, 3 segles abans de Jesucrist, 3, que diu, si los dioses juegan a hacerse hombres, acaban crucificados. No recordo el nom d'aquest filòsof. Ho cito moltes vegades i que és impressionant. Si los dioses juegan a hacerse hombres, acaban crucificados. I Jesucrist va jugar a fer-se home i va acabar crucificat. Però és el compromís per millorar el món. I va deixar la llavor allí sembrada. Tant de bo que Nadal ens faci entendre això també. El compromís per millorar el món. És veritat que després ens criticaran. Potser no veurem el resultat. Potser ens perseguiran. Però deixem la llavor. I això és el que transformarà el món.
I deixem aquest 2024, que queda pocs dies, entrem al 2025, que serà un any important per una icona de la ciutat de Barcelona, per Catalunya, per catolicisme, per cristianisme, que és el Temple de la Sagrada Família. L'any 2025, si no estic equivocat, tindrem la Torre de Jesucrist ja a dalt de tots. Són 172 metres i mig d'alçada, que Déu-n'hi-do. Jo crec que és la torre més alta de Catalunya, l'església més alta del món, també serà la Sagrada Família.
I una mica menys alta que Montjuïc.
Bueno,
perquè va dir Gaudí que tenia que tenir 2 metres menys que l'obra del creador.
Bueno, i si no passa, si no passa res, estarà acabada l'any 2026, que vindrà la benedicció de la creu, que estarà dalt de tot. Torre. Són fites importants per un temple com la Sagrada Família, no, senyor cardenal?
Evidentment, i per la ciutat de Barcelona i per tota Catalunya i per tota Espanya, perquè és un emblema únic. L'altre dia m'ho deia algú que venia del centre d'Europa. Diu, és que és l'emblema no sol de Barcelona, no sol de Catalunya, no sol d'Espanya, de tota Europa i de tot el món. És l'emblema més significatiu en aquest moment, més reconegut del món. Mm.
Se l'estima prou la Sagrada Família, senyor cardenal?
Jo crec que sí. En general, sí. Sí. Jo veig que la gent està... Miri, la quantitat de visitants d'aquí, de la terra, del nostre país, de la nostra terra i de fora. Quantíssima gent ve. Jo crec que és impressionant, és impressionant. I quan jo viatjo fora, vaig molt a Itàlia i tal, em diuen sempre, però que magnífica catedral o basílica tenen vostès allà. Cuiden-la, cuiden-la. I això jo tenim que estar molt orgullosos. El Barça ha donat nom a Barcelona i a Catalunya, però la Sagrada Família...
Jo crec que encara més.
Una mica més, clar que sí.
Juan Pablo.
Mira, a la meva universitat hi ha un professor que ha escrit un llibre que es diu No dejes para mañana lo que puedas agradecer hoy.
Digues a la universitat, digues-la.
La Bat Oliva. Llavors, jo també voldria ampliar, no?, la segona edició d'aquest llibre, que és No deixis per l'endemà el que puguis perdonar avui, no? Perquè hem parlat, no?, d'un món polaritzat, en extrems, en què hi ha poc espai pel perdó, no? I ara que arriba el Nadal també potser podem reflexionar sobre per què no perdonem, per què no aprofitem el Nadal per perdonar avui i no deixar per l'endemà coses a perdonar.
És veritat, jo crec que això ho podríem aprofitar. El Nadal no és sol per a tenir enyorances i recordar els que no hi són i que ens fan patir, sinó veure com puc avui també perdonar-lo. Jo conto moltes vegades, i m'ho permetreu que ho pugui fer ara també, una anècdota que em va passar a mi sent capellà de poble. Un dia, a la sortida de missa, al final del dia, una dona, estàvem xerrant allí, un grupet de gent que havia vingut a missa, vaig tancar la porta ja perquè era de nit, i estàvem parlant allí, a la plaça, davant de l'església, i em diu, escolti'm, mossèn, ja ha acabat la missa? Sí, sí, ha estat tancada la porta, sí. És que me volia confessar. Dic, no passa res, ara obrigo i entro i la confesso. Diu, no, si total, pel pecat que tinc, el puc dir aquí en públic. Diu, pues vostè vol veure? Sí, quin pecat vol dir? Però... Diu, pues mire, que avui diumenge no he estat, no he sentit la missa. Com que no? Però si t'he vist entrar. Quan estava predicant t'he vist entrar. Diu, però vostè no sap el que va passar? Dic, no, que m'ho he de saber. Vaig veure entrar una persona que entra tota la gent asseguda, mires, jo continuo el sermó, ja està. I me diu, pues me donava una vergonya perquè vaig arribar tard a missa i dic, ara on puc seure? I miro i veig un forat allà en un banc i no miro quin any ni on és, pum, i me sento enseguida perquè no me vegi molta gent que entrava tard. I de sobte miro i estava al costat de la meva cunyada, amb la qual no me parlava de fer 3 anys. Estàvem enfadats. I ja no vaig sentir missa, no vaig escoltar la missa, perquè tot el rato pensava, i ara quan el capellà digui, doneu-vos la pau, què faré? Li dono la mà, no li dono, marxo, no marxo, me quedo, no me quedo. Bueno. Diu, mire, me va entrar una suor, i suava interiorment, nerviosíssima, i dic, pues ara que la teva cunyada també li vas donar bona suvaxina, tot el rato. Diu, i finalment vostè va dir, hermanos, daos la paz. Era una regió espanyola, no dic ni a on perquè no sabíeu de qui parlo. Doneu-vos la pau. I de sobte veig que les dues mans, la meva i la de la meva cunyada, es van trobar i es van abraçar, abraçada, la pau, sigueu vosaltres. Diu, miri, me vaig quedar tranquil·la. I a l'acabar la missa vam sortir parlant les dues i vam acabar dient, el diumenge que ve anirem nosaltres, les dues famílies, a dinar i a passar el dia a la caseta de camp que tenim fora del poble. Miri, li vaig dir, dic, mira, és la millor missa del món i de la teva vida que has pogut escoltar. La missa del perdó i de la reconciliació. Tant de bo que el dia de Nadal tots poguéssim dir, te dono un petó, et perdono, i comencem novament una nova vida entre nosaltres, una nova relació. I això al final dona pau al cor, dona pau. Tinc rancuna contra tu, tinc odi contra tu, tu m'has fet molt mal, mira, et perdono i perdona'm tu també, i es comencem novament. I es comença un a trobar la pau i l'alegria en el cor. Jo crec que això ho podríem experimentar si ho volem, si volem.
Doncs cal provar-ho, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, 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 no, està clar.
Ens queden 5 minutets.
Aquesta capacitat és una capacitat que ens eleva, no? Que tampoc cal levitar, però sí que ens eleva cap a la projecció, cap a l'infinit, que jo crec que és el que, com a éssers humans, tenim aquesta missió, no? de sublimar el que és el terrenal, no? I de cara al 2025, amb el jubileu, no? Què és el que poden fer els que ens estan escoltant per gaudir del jubileu, no? En el sentit cristià i no cristià, catòlic i no catòlic, en el sentit de que s'acostin a l'Església, perquè també m'agradaria preguntar-li com anem de vocacions. Estem amb una tendència a l'alça, plans o cap a baix?
Bueno, començo per la darrera cosa que vostè me demana. Jo crec que tenim que donar gràcies a Déu perquè les notícies que tenim de tota Espanya és que les vocacions a la vida sacerdotal, seminari, han augmentat significativament aquest any. Ja teníem una tendència de pujada, però aquest any ha sigut molt significatiu. Des de fa molt temps no teníem aquest número de joves, i quasi tots tenen carrera, han entrat ja grans. Això tenim que donar gràcies a Déu, perquè han fet una elecció, saben què deixen i allà on entren. El número de seminaristes en Espanya en aquest moment són 956, passa de 956 a 1.036. que regrese, tornem a les xifres del 2021. O sigui que en 4 anys, en 3 anys, hem pujat significativament. Primera cosa, el Seminari de Barcelona aquest any, que és tots els seminaris, el primer any que entren al seminari de tot Catalunya, els hem ajuntat a Barcelona per tenir un lloc de preparació, per a que coneguin bé el que és la vida sacerdotal i puguin discernir bé la vocació. Un primer any que els diem l'any de propedèutic, el primer any. I han entrat a uns quants, a tenim, me penso que si no recordo malament, són 15 els que estan al seminari propedèutic, primer any, i de Barcelona són 6. Van entrar 7, però un va veure que no era el seu lloc i va marxar. Perfecte, no hi ha cap problema. Però normalment jo, des que estic aquí a Barcelona, pràcticament tots els anys he ordenat uns 6, 5, 6 preveres cada any. El qual, home, és poca cosa, però això pot augmentar. Però el que volia significar, sobretot, és que trobo entre els joves d'avui que hi ha més obertura del cor per a rebre el missatge de Jesús i es comprometen a treballar més dintre de l'Església. Participen en activitats de l'Església, pastoral joventut, ha augmentat molt significativament. I molts d'ells s'han fet, diguem, per comprendre-ho, missioners. Miri, estem disposats a anar a la parròquia que vulgui per mobilitzar els joves d'aquella parròquia i organitzar la pastoral de joventut. Aquest any he enviat a 45 joves, he enviat la missió, aneu a missions. Els he donat un encàrrec d'anar a unes parròquies concretes de la nostra diòcesi per organitzar la pastoral de joventut. I ho fem des de fa 2 anys i està donant molts bons resultats. Això és esperançat. En un món secularitzat, en un món que sembla que els joves estan molt despistats, doncs també tenim respostes molt maques.
I hem de ja posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte, senyor cardenal, perquè el temps és oro, no? Però escolti, com cada any li hem de demanar que feliciti el Nadal doncs, als oients de COPE Catalunya i Andorra i als catalans i espanyols en general, eh?
Ho puc fer contant un petit conte o doncs vinga, depèn del temps que em deixi parlar?
Vostè disposa de temps.
Bueno, gràcies per aquesta generositat i després em perdone parlant. Mira, vull contar un conte que ve una llegenda eslava que explica la història d'un monjo que es deia Demetrio, que un dia em va rebre una ordre contundent. Hauria de trobar-se amb Déu a l'altra banda de la muntanya on vivia. Nadal, trobar Déu. Abans que es posés el sol, tenia que anar a trobar Déu a l'altre costat de la muntanya. El monjo es va posar en marxa, muntanya amunt, precipitadament, tenia ganes de veure a Déu, però a mig camí es va trobar un ferit que demanava socor. I el monjo, gairebé sense aturar-se, li va explicar que no podia parar-se, que Déu l'esperava a l'altra banda del cim, abans que fos tard. Li va prometre que tornaria així que atengués Déu. I va continuar la seva precipitada marxa. Era un bon home, ja tornaré, però després de saludar Déu. Hores més tard, quan encara el sol brillava a dalt de tot, Demetrio va arribar a la cim de la muntanya i des d'allà els seus ulls es van posar a buscar Déu. Però Déu no hi era. Déu havia anat a ajudar el ferit que hores abans ell es va creuar per la carretera. Hi ha fins i tot qui diu que Déu era el mateix ferit que li demanava ajuda. Jo crec que aquí està la lliçó. Bon Nadal per a tots. Trobarem a Déu si el busquem, com sabem molt bé, a l'Eucaristia, allí està Déu. La lectura de la Bíblia és paraula de Déu, allí està Déu. Però no oblidem que el trobarem en els veïns, els que estan al costat nostre, però sobretot els més pobres, que és el que repeteix sempre el Papa Francesc. Aquest que fa mala olor, que és un borratxín, aquest que és un drogadicte, aquest que dorm al carrer, també és la imatge d'aquest Déu que neix aquest any entre nosaltres i ens porta la salvació. Bon Nadal.
Cardenal José Omella, moltíssimes gràcies. Bon Nadal i bona entrada d'any 2025.
Igualment.
Gràcies també al Juan Pablo Sanz, al Joan Maria Claveguera, al Juan Carlos Valero. Dissabte acabem les converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana a tots. Adéu.